Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
A l'actualitat d'aquest dijous, la Lourdes Meronyo, des de Domenys Ràdio, ens parla del Museu Déu del Vendrell.
Doncs així és, Sílvia, perquè déu-n'hi-do d'activitats que estan duent a terme i que duran a terme al Museu Déu, més a banda una història així una mica graciosa i interessant, a veure com ens ho explica, d'un robatori, d'un reliquiari que ara ja... Ja veurem a veure com ha acabat la història. Per això en tenim a la directora del Museu Déu, la Núria Payán. Molt bon dia, Núria, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
Déu-n'hi-do, quines històries viviu, al Museu Déu?
Sí, realment són aquelles històries que dius, això passa a les pel·lícules o has llegit en algun llibre, no? I realment no estan tan lluny de casa nostra, vull dir que ens ha passat a nosaltres, ens ha passat al Museu Déu, no? Tota una història, doncs, d'aquests robatoris, d'aquests expolis. Realment la història comença l'any 79, quan a l'església arxiprestal de Gandesa hi ha un robatori i es roben, doncs, peces d'orfebreria religiosa, entre creus, cupons, calzes... I llavors, doncs, clar, aquest robatori es denuncia l'any 79, no se sap qui són els lladres, es suposa que va ser Eric el Belga, no? Aquest famós lladre que va fer tan mal a les nostres contrades, no? A museus, a Catedral de Tarragona també, vull dir, que va robar bastant aquest personatge, aquest senyor, però no se sap. Llavors hi ha aquesta denúncia l'any 79 i això, doncs, queda denunciat a la Guàrdia Civil. Però doncs nosaltres pengem totes les imatges a internet, estan tot el fons d'art que va donar el Senyor Déu, les 2.845 peces, es poden veure, les seves imatges es poden veure a internet, es poden veure al Pinterest, també hi ha peces al nostre blog, i aquesta imatge la veu, bueno, hi ha una peça que veu un historiador, que és de les Terres de Tortosa, en Joan Hilari Muñoz, i diu que s'assembla molt al reliquiari aquell que van robar l'any 79. Bé, l'any 2019 ve la Guàrdia Civil al museu. De fet, ja hi col·laborem amb la Guàrdia Civil, no? Sobretot per temes de signatures, per temes de peces, sobretot d'artistes catalans, que és el nostre fons, doncs, gairebé més important, no més potent, del segle XIX i XX. Uh-huh. I la Guàrdia Civil ve al museu, em comença a ensenyar imatges, una trentena d'imatges em van ensenyar de peces robades, i clar, van passant les imatges, les fotografies, i jo, quan arriba el nostre, entre comentes, reliquiari, doncs dic, ui, dic, sí, aquest reliquiari.
Em sona.
El tenim nosaltres. Sí, este me suena, este lo tengo, saps allò dels cromos?
Tengui, falti.
No, pues este lo tengui, no? Dic, ui, aquest reliquiari el tenim nosaltres. Llavors la Guàrdia Civil diu, el podem veure? Dic, home, si tant, més faltaria, no? Perquè el teníem en reserva. Clar, penseu que totes les peces que va donar el Senyor Déu no estan exposades, perquè no hi caben al museu. El museu clar. Només s'exposa una tercera part de les peces, la resta està en reserva. I en aquell moment aquesta peça estava en reserva. Ja havia sortit dos cops a exposicions temporals, perquè el que sí que anem fent és a la sala d'exposicions temporals és, doncs, això, no? Fer exposicions del nostre fons, cada 3-4 mesos fem exposicions, i aquesta peça en concret ja havia sortit dues vegades a exposició pública, no? Però llavors, doncs, clar, la Guàrdia Civil la veiem, l'examinem amb les dades que ells tenien. Clar, jo quan la veig dic que és aquesta la peça que esteu buscant, però clar, doncs es personen també un altre dia amb una pèrit, la Maria Lourdes San José, que és experta en orfebreria, designada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i llavors ella fa el seu dictamen, no?, i diu, sí, doncs aquesta és la peça que es va robar de Gandesa. Clar, el Senyor Déu la va adquirir temps després amb un important antiquari de Barcelona. Per tant, clar, la seva compra, no?, la compra d'aquesta peça i d'altres, vull dir, clar, totes les peces que va comprar el Senyor Déu, doncs, van ser antiquaris, a galeries, a subhastes, no?
Clar.
Doncs aquesta peça en concret, que va ser comprada en un important antiquari de Barcelona, doncs forma part del Museu Déu, i clar, llavors nosaltres diem, bueno, és que aquesta peça la va comprar el Senyor Déu, forma part del Museu Déu, la va comprar, doncs, sense saber la seva procedència, del tot lícitament, està exposada, ha estat donació pública, bueno, i aquí, doncs, comença el tema de que Gandesa la vol recuperar, hi ha judici, perdem el judici i, evidentment, com no havia de ser d'una altra manera, perquè des d'un primer moment la Fundació va dir doncs, que s'acataria la decisió judicial i així va ser, evidentment, i la vam retornar, doncs res, la setmana passada la vam retornar al Bisbat de Tortosa, perquè aquesta peça pertany al Bisbat de Tortosa, la tindran 2 mesos, ens van dir, exposada a la Catedral de Tortosa i després passarà doncs, on era el seu lloc d'origen, a l'església arxiprestal de Gandesa. Vull dir que és una història...
Déu-n'hi-do,
que sí, és una història una mica de pel·lícula, no? Doncs, d'aquestes pel·lícules que hi ha expolis, que hi ha robatoris i que es tornen les peces, es descobreixen els lladres. Doncs bé, això ha passat a casa nostra, ha passat res. La setmana passada la vam retornar.
Escolta, Núria, i tu com ho vius tot això? Perquè, clar, que se't presenti la Guàrdia Civil, que detectis, no?, que tingui el reliquiari i tot plegat... M'imagino que la situació és... Ara t'ho expliques, ha passat cert temps, però m'imagino que la pel·lícula és impressionant, no?
Clar, això comença l'any 2019, imagineu-vos. A veure, el fet de que la Guàrdia Civil em truqués per dir, escolta, que volem venir, clar, generalment sempre em truca... Bueno, hi ha hagut vegades que m'han trucat i m'han dit, escolta, que hi ha aquesta firma que no sabem si pertany o no pertany, i jo els deia, doncs envieu-me-la per mail, i amb això es resolia. Clar, quan em diuen, no, per mail no pot ser, hem de venir... Clar, a mi ja dic, bueno, doncs aquí ja passa una cosa més... Passa alguna cosa, no? Passa una cosa més estranya, no? Quan em diu, no, ens hem de venir... I van venir tres agents, no?, de la Unitat Orgànica de la Policia Judicial de Tarragona, que molt bé, perquè vull dir, la veritat és que fan una tasca impressionant aquest cos. I llavors, doncs, bueno, ja t'imagines doncs, que la cosa doncs, és més seriosa i així va ser, no? Així va ser. A veure, en un primer moment dius, clar, no?, s'ha de retornar, però dius, bueno, però és que també la va comprar... el Senyor Déu, no?
Lícitament.
I llavors, doncs clar, lícitament, no? I llavors hi ha una jurisprudència, no?, que si ningú te la reclama durant 40 anys la peça és teva, l'usucapió. Però clar, com es considera objecte de culte, llavors és diferent. Vull dir, clar, aquí també la interpretació judicial, no?, que hi va haver al respecte. Home, a mi em dol, perquè jo l'he vist des de sempre. Vull dir, penseu que jo estic treballant al Museu de Déu abans de la inauguració, per tant, aquesta peça... ja la coneixia d'abans d'inaugurar, per tant, és una peça que et treuen, no? Però, a veure, que ha de retornar perquè ha de ser així i vam fer l'acte doncs, que mereixia, no?, el retorn d'aquesta peça. Ens vam desplaçar fins al Bisbat de Tortosa, l'alcalde la va entregar, vull dir que va ser en tots... com havia de ser, no? Evidentment havia de ser d'aquesta manera.
Mm-hmm. Bé, he explicat això que ha sortit a molts mitjans de comunicació, anem a un altre, i és que tot just... si no recordo malament, doncs ahir dimecres vau començar amb el Cinefòrum al Museu Déu, Cinema i Salut, Històries que Transformen. Explica'ns una mica, perquè aquí hi ha diferents ens, està inclòs la Universitat Rovira i Virgili, què és el que oferiu i què és el que preteneu amb aquesta acció?
Doncs això és una col·laboració, és un conveni que té la Universitat Rovira i Virgili amb l'Ajuntament del Vendrell i nosaltres, el Museu Déu, com a organisme autònom de l'Ajuntament del Vendrell, doncs ens va proposar en concret el grau d'infermeria de la seu del Baix Penedès, que tenim aquí al costat de Coma-ruga, doncs ens va proposar fer un cinefòrum relacionat doncs, això, no? amb l'art, amb la salut... I llavors les dues professores, que són les que portaran el Cinefòrum, l'Alba Roca i la Lourdes Rubí, doncs van proposar fer unes pel·lícules al Museu Déu, que realment no és un lloc de cinema, perquè la sala de les catifes, com bé coneixeu, doncs és la sala més espectacular, no?, del museu, que camines per aquell terra de vidre amb les catifes i les bacines a sota dels teus peus, però és una sala que aprofitem per fer moltes coses, i una d'elles doncs, serà aquest Cinefòrum. De fet, ja fa uns anys, abans de la pandèmia, ja havíem fet Cinefòrum al museu, més concretament en pel·lícules d'art, i aquesta serà una barreja, no? Doncs la primera, com bé deies, va tenir lloc ahir, el 3 d'abril, amb la pel·lícula Hope, i llavors les properes seran el 16 d'abril, el 7 de maig i el 21 de maig. Totes comencen a les 6 de la tarda, i en què consisteix? Doncs en visionar la pel·lícula i després doncs, fer una mica de xerrada, fer una mica de debat, una mica de comentari de totes aquestes pel·lícules. No? La que vindrà properament el 16 d'abril doncs, es titula Todo ha ido bien, i són unes reflexions, no?, el fet de morir dignament. El 7 de maig vindrà otra ronda, que ens parlarà dels plaers i dels plaers, entre cometes ho dic, i dels dolors també de l'alcohol, de l'alcoholisme. I el 21 de maig sí que està més relacionada amb el Museu Déu, perquè hi ha una peça, hi ha un quadre de Joaquim Mir que representa un paisatge. No explico gaire, perquè vull que la gent...
Clar, doncs, clar, no facis espòilers.
No faig espòilers, no faig espòilers. Però sí que hi ha un quadre d'en Joaquim Mir que representa un paisatge d'una important illa del Mediterrani, i en aquestes contrades en Joaquim Mir li va passar una cosa doncs, molt, molt particular. No? I aquest paisatge concretament també apareix en aquesta pel·lícula que es diu Pan de Limón con Semillas de Amapola. De fet, les dues escenes principals de la pel·lícula, i la pel·lícula acaba en aquest paisatge que jo us comento que va pintar Joaquim Mir, i llavors explicarem, farem un ullet, no? Explicarem què li va passar a Joaquim Mir en aquestes contrades, en aquest paisatge, i doncs també parlarem de la pel·lícula, que l'escena principal, ja us dic, doncs passa en aquest paisatge. Vull dir que és una mica doncs allò, no? Vincular el tema, bueno, doncs cinema i art, que està del tot vinculat moltes vegades.
Com han estat escollides aquestes pel·lícules, aquests films?
Home, de moment tot just comencem, no? Vull dir, clar, és el començament, s'ha fet molta difusió, però no només per cercles, d'infermeria o de sanitat, sinó que són pel·lícules que realment et toquen, no? Et toquen la fibra i són pel·lícules que ens passen, que passa a la nostra societat, que ens poden haver passat algun de nosaltres, vull dir que són pel·lícules molt amenes que no estan gens lluny de la societat, no?, que nosaltres vivim actualment. Per tant, jo espero que les properes doncs tinguin força èxit, que la gent s'animi, que la gent participi i que pugui influir doncs, aquest cinefòrum, que són aquests dies que us he comentat abans, a les 6 de la tarda, i és totalment gratuït per a tothom.
I a més, podem després o abans, podem fer-li una ullada al Museu Déu si encara no han anat, no?
Exactament, sí. Vull dir, el museu, doncs, pretenem... Realment, el museu fa molts anys que treballa perquè sigui un museu de la comunitat, no? Tots els vendrellencs i vendrellenques tenen entrada gratuïta, perquè així ho va decidir el senyor Déu, el donant de totes les obres d'art. I, a més, vull dir que si algú ve al Cinefòrum una miqueta abans, doncs pot visitar també el museu, no li direm pas que no, encara que sigui de fora, no cal que compri l'entrada. Vull dir que el que pretenem és això, no? Que sigui un museu obert a la comunitat, que retornem reliquiaris quan s'han de retornar, que fem Cinefòrum quan hem de fer, que fem casaments, que fem presentacions, vull dir, és un museu, doncs això, obert a tothom, que aquest mur, no?, aquesta porta que hi ha d'entrada, que no sigui realment un mur que ens impedeixi la visita al museu.
I més qüestions, perquè tot just demà fareu aquest concert a la Coral Infantil Rossinyol, Reivindiquem-nos, que acollireu també a les 7 de la tarda, no?
Bueno, és un acte que també fem amb la Rovira i Virgili. I bueno, és aquest conveni, no?, d'aquests infants, d'aquests nens que de la Coral Rossinyol, doncs que canten, no?, i ens ofereixen cançons. De fet, ja el vam fer l'any passat i va tenir molt d'èxit, no? No només venen a visitar els familiars, sinó que també doncs, ve el públic en general a veure aquest concert. Realment aquesta col·laboració és molt important, no?, amb la Rovira i Virgili, perquè ells donen un altre enfocament al tema de museus, o també han participat a la sala del Portal del Pardo, fent lettering, vull dir que és un vincle, no?, que jo penso doncs, que és prou important perquè tota aquesta comunitat educativa doncs, també passi a la nostra societat i als nostres equipaments municipals.
I la setmana vinent, bueno, teniu un mes important, el mes d'abril, perquè la setmana vinent entreu amb el tema de Pedra Seca.
Sí, vam inaugurar una exposició de Pedra Seca, l'Ànima, es diu l'Ànima de la Pedra Seca, que realment és del grup d'artistes polièdrics, que juntament amb el grup Pedra Seca de Sant Vicenç de Calders, doncs s'han inspirat en aquestes barraques que hi ha pel nostre territori, perquè només cal que passegem pel Penedès i per altres indrets, però sobretot al Penedès hi ha moltes barraques, no?, de Pedra Seca. I llavors aquests artistes han interpretat aquestes barraques doncs, a través de la poesia, a través de la pintura, a través dels dibuixos, a través de la fotografia, i això és el que es posa al Museu Déu i el que tothom pot gaudir d'aquesta exposició temporal, que la tindrem fins a l'1 de juny. Però no només és l'exposició d'aquestes obres artístiques, sinó que entorn de tota aquesta exposició, també organitzem tot un seguit d'activitats. Doncs per això, no? per difondre i per divulgar aquesta feina que fan tant els que conserven la Pedra Seca com els que la difonen, no? Així, per exemple, el 12 d'abril, i sou tots convidats a les 7 de la tarda al Museu Déu, per gaudir d'una visita comentada de primera mà dels artistes, no? Jo penso que això és important, no? Quan l'artista t'explica la seva obra, per què l'ha fet, amb què s'ha inspirat, quins són els motius, doncs tot això és un document de primeríssima mà, no? I en aquesta ocasió, la visita comentada, doncs anirà a càrrec d'en Joan Descals, que és el pintor, de la Camila Pérez Salvà, que és la ceramista, de la Nati Soler i Alcaide, que és la que ha fet les poesies, i del Linus Urpí, que és el que exposa doncs, quatre meravelloses fotografies que les podeu veure a la sala d'exposicions temporals del Museu Déu.
Déu-n'hi-do. Interessant. I parlem de recuperació de pedra seca, però l'endemà, és a dir, el dissabte, d'aquí una setmana, agafareu aquest acte de la Lliga contra el Càncer de Mama, que crec que és molt positiu, no?, amb tot el tema, ja que, doncs, s'ha de fer visible coses que moltes vegades donem per fets, no?
Home, realment són unes imatges. És una exposició que organitza la Lliga contra el Càncer, la delegació d'aquí del Vendrell, la Rosa Ensenyat, que és una activista, no? en aquests temes, és una lluitadora incansable. I llavors la Rosa, coneixent-me, que jo també sempre m'apunto a un bombardeig, em va venir a veure i em va dir, escolta, què et sembla si fem aquesta exposició i aquesta xerrada? Clar, a mi em va ensenyar les fotografies i es posa la pell de punta, perquè és el que tu dius, no? És una visió, no?, d'aquesta malaltia que n'hem de ser conscient, no? Homes i dones n'hem de ser conscient perquè, malauradament, doncs, hi ha molts casos i molts casos de persones molt joves, no?, de dones molt joves que tenen aquesta malaltia que afortunadament cada vegada es lluita millor i cada vegada doncs, hi ha més esperança, no? Però sí que són imatges doncs, colpidores en algun, bueno, en molts sentits, i aquesta exposició doncs, serà només dissabte, vull dir que val la pena que vingui la gent a veure-la, serà només dissabte, farem l'exposició d'aquestes imatges i una petita xerrada, una petita taula rodona on, per suposat, tothom està convidat, no? Perquè és un tema doncs, que ens afecta a tots, que ens afecta moltíssim i que val la pena tractar-lo doncs, això, no? Amb naturalitat i que se'n surt, no? que el missatge és del tot positiu i que podem lluitar contra el càncer.
Mm-hmm. Dèiem tot plegat, però també per acabar, no? Feu 29 anys enguany i fareu una jornada de portes obertes molt maca per celebrar aquest aniversari, no?
Sí, són 29 anys que fem el proper 29 d'abril i ho celebrem, doncs això, obrint les portes. Però la festa gran serà l'any que ve, que farem 30 anys, no? De fet, quan vam fer els 25, vam estar tancats perquè era plena pandèmia i ho vam celebrar per xarxes. La veritat és que vam tenir molt d'èxit. Vull dir, la gent va participar molt a les xarxes. Vam fer un concurs de postals de felicitació. Ens van enviar moltíssimes, moltes entitats i botigues i comerços van col·laborar amb nosaltres. I aquests 30 anys que venen l'any que ve, doncs pretenem obrir les portes encara més, de bat a bat, no? I per a tal efecte hem redactat un pla estratègic que també es va presentar fa unes setmanes. Es va presentar la redacció d'aquest pla estratègic. En principi hi ha 6 punts bàsics, no? 6 punts que no són prou punts perquè hi ha molta feina a fer. Mm-hmm. No, algunes són més fàcils, altres són més difícils, però doncs això, no? Volem treballar perquè aquest 30è aniversari doncs es pugui viure doncs a nivell de comunitat, que tothom hi pugui participar i que pugui influir dels canvis que s'establiran en principi al Museu Déu, perquè pensem que pràcticament les sales d'exposició són les mateixes de quan vam inaugurar fa 30 anys, no? I un museu doncs, ha d'estar més al dia, ha d'estar més amb últimes tendències, ha de vincular-se més a la societat que l'envolta i ha de participar d'aquesta societat, no? I això és el que aprenem, és el que pretenem al Museu Déu, modernitzar-nos una mica, perquè bueno, la societat doncs, va endavant i els museus també han d'anar endavant i han de respondre a les exigències del públic que tenim. I en aquests 6 punts de treball doncs, intentem que tot això doncs, fructifiqui i sigui possible.
Això és molt positiu perquè al final sabem, no?, que els museus doncs, amb certs públics costa arribar-hi, que la gent pensa que són avorrits i ben aviat al contrari, no?, aquesta ignorància a vegades que tenim, no? De que els tenim allà, és com que no es mouen, no surten, però és patrimoni, és un patrimoni que té la capital del Baix Penedès, i m'imagino que fer aquest diagnòstic o treballar aquestes línies estratègiques, tot i que siguin algunes més fàcils i altres més complexes, és una manera d'apostar i d'invertir, no?, perquè la gent continuï anant als museus, no?
Sí, jo precisament el que sempre doncs, faig quan el públic entra al museu, sobretot els grups escolars, el primer que fem és dir-los: aquest museu és de tots, perquè el Senyor Déu el va donar al Vendrell. Per tant, tots els visitants que venen del Vendrell doncs formen part d'aquest museu, no? Això és el primer pas a les escoles, és el primer que diem, no? Aquest museu és vostre, és de tots, ets una miqueta teu, no? I els vaig assenyalant. Per què? Perquè primer hem de sentir el patrimoni com a nostre. Si nosaltres no sentim aquest patrimoni com a nostre, no el podrem estimar, no el podrem gaudir i no el podrem conservar, no? Per tant, doncs, això és un punt bàsic, que hem de sentir el museu com a nostre. I després, totes les visites que fem són divertides, perquè és que, clar, les visites han de explicar coses divertides, reals, evidentment, no?, i documentades, evidentment, però sí que li donem una ullada a fer doncs, les activitats divertides. Ara recordo doncs, que van venir unes famílies i vam fer una activitat, vam fer un joc com el Pictoar, i els pares van dir: ostres, nosaltres vam fer la reserva per venir a visitar el museu, vam pensar, bueno, mira, pels nanos que visitin museus, però serà una cosa avorrida, i ens estem divertint d'allò més. Vull dir, clar, doncs d'això es tracta, no?, de que el públic pugui gaudir del museu, de fer activitats diferents. Clar, jo no em posaré davant d'una peça i començaré amb el rotllo, aquesta peça és del segle XII i la va fer no sé qui, no sé quantos, i no sé... No, això no és la visita dels museus, no? La visita dels museus és gaudir-ne, és passar-ho bé i és aprendre, no?, però aprenent amb el joc, lúdicament. I precisament vinculat amb aquest joc, durant aquesta Setmana Santa, no?, doncs hem proposat un joc que precisament és un joc que portem molt de temps treballant, que es diu Robatori al Museu Déu. Imagina't, no? Al final sembla que els astres, no?, tenen el... No ho sé què ha passat. Però sí que hem organitzat un joc que els nanos han pogut venir durant la Setmana Santa amb el seu mòbil, no?, amb el mòbil dels pares o amb el seu propi, a fer un joc de pistes. És un joc doncs, totalment autònom. Tu visites el museu i vas fent el joc de pistes fins que trobes la peça robada, no? Vull dir que ha estat un ullet, no sé què ha passat, però sí que ja fa temps que ronda aquest joc, i ara doncs, hem pogut també fer-lo durant la Setmana Santa al Museu Déu.
No atureu mai, Núria, m'encantes, perquè ets cool inquiet, que sempre t'ho he dit, que sempre busques aquesta complicitat amb el públic objectiu i amb el públic en general, no només del Vendrell, sinó de tota la comarca i de més enllà. I res, només em resta dir-te que moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Penedès en Xarxa, i que vagi molt bé tot el que esteu fent.
A vosaltres, moltes gràcies, merci.
Una abraçada.
Penedès en Xarxa. Un minut i ens plantem a 11:15 a la segona cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, i ho farem en bona companyia amb Ariadna Grande i aquest No Tears Left to Cry. Tries it, we out here vibing. We vibing, we vibing. Come on, even when it's raining down. Can't stop now. Can't stop, so shut your mouth. Shut your mouth. And if you don't know, then I ain't knowing, babe. Knowing, babe, yeah.
Són 11:15.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Encetem un nou repàs a les notícies en aquest flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. L'atur baixa el mes de març a l'Alt Penedès. De la mateixa manera que ha passat al conjunt de Catalunya, també a la comarca s'ha viscut un mes de març amb dades positives pel que fa a les xifres d'aturats. En concret, a la comarca s'han registrat un total de 4.880 persones a l'atur, el que suposa una taxa del 8,9% i 49 persones menys que en el registre del mes anterior. A Vilafranca, l'atur baixa en 18 persones i ara hi ha 1.839 persones en l'atur. A Sant Sadurní hi ha 529 al registre d'aturats, una menys que el mes de febrer. Els Monjos registra 337 amb una reducció de 7 persones i a Gelida ara hi ha 4 aturats menys que el mes anterior, amb un total de 333 aturats. Observant les xifres de març de l'any passat, el d'aquest any, cal destacar que l'atur s'ha reduït en 170 persones i 4 punts en la taxa, que ara fa un any era del 9,3%. En el conjunt de Catalunya, l'atur es redueix aquest mes de març en 1.984 persones respecte al mes anterior i el nombre de persones en situació d'atur es situa en 344.389 persones. AECAVA presenta la setena primavera del cava. Amb l'arribada de la primavera i els primers brots de les vinyes, un grup de 16 cellers elaboradors de cava participen en la setena edició de la primavera del cava. Els caps de setmana del 4 al 26 de maig, els cellers celebraran l'arribada de la primavera amb un ampli ventall d'activitats creades especialment per l'ocasió. Els cellers oferiran propostes variades que inclouen excursions, meditació entre vinyes, ioga, a l'aire lliure, concerts, tallers de cuina, maridatges de caves amb formatges, Nordic Walking per camins, dinars de pagès, brunch a la natura i moltes altres propostes singulars. Ubicats principalment a l'Alt Penedès, però també a l'Alt Camp, a l'Ella i la Conca de Barberà, els cellers que participen a la primavera del cava d'enguany són Alta Alella, Canals i Montner, Capità Vidal, Castell d'Or, Caves Bolet, Celler Carles Andreu, Celler Cripta, Covides, Giró Ribot, Joan Segura Pujades, Giovanni Vins, Masia Torreblanca, Oliver Viticultors, Rovellats, Sumarroca i Vilarnau. Primera edició del Sarroca Tast. La regidoria de promoció econòmica de l'Ajuntament de Sant Martí organitza per primera vegada una vetllada enogastronòmica que fusiona la cultura, l'enologia i la gastronomia, el Sarroca Tast. El dissabte, el conjunt monumental de Sant Martí Sarroca es podrà fer un tast dels productes dels cellers i restaurants del municipi. Caldrà comprar prèviament un tíquet al preu de 15 euros, que inclourà la possibilitat de degustar 3 tapes i 3 copes de vi o cava. Els tíquets ja es poden comprar a www.entrapolis.com. La jornada inclourà, a partir de 17:45 de la tarda, un taller casteller per infants i joves, l'actuació dels Verds a 18:45 i música en directe a 21:45 amb Noelia Molina. Llorenç hissa la senyera més gran del Penedès. Està a un màstil de 12 metres d'alçada. El diumenge de Pasqua, Llorenç del Penedès va inaugurar de manera oficial el nou màstil on oneja la senyera més gran del Penedès. La inauguració coincideix amb les tradicionals caramelles de diumenge de Pasqua. Per això, enguany es va modificar el recorregut de les caramelles que passen per davant del nou ajuntament a la Rambla Marinada. Posteriorment, els cantants de les tres corals es van dirigir fins a la Rambla Marinada, al davant de l'Ajuntament, on es va fer la inauguració i hissada de la senyera de 14 metres quadrats i es va cantar conjuntament l'himne nacional de Catalunya.
Penedès en xarxa.
Són 11:15 i 5 minuts.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
A l'enclau d'Igualtat d'aquest mes d'abril, com que és el mes dels llibres per excel·lència, us volem recomanar un llibre. Es titula El enigma de las parejas duraderas i és el tercer llibre de la doctora en psicologia vilafranquina d'origen iranià, Rosa Rabbani, que avui ens acompanya de la mà de la Gemma Planes, tècnica del Servei d'Igualtat de l'Ajuntament de Vilafranca. Bon dia a totes dues.
Hola, bon dia.
Gemma, explica'ns el vincle que hi ha entre la Rosa Rabbani de fa una colla d'anys i el Servei d'Igualtat.
Mira, amb la Rosa sabem que, fruit de les investigacions en l'àmbit d'estudis de gènere, va obtenir un premi de la Generalitat de Catalunya, Premi d'Equitat i Diferència entre Homes i Dones, de l'Institut Català de la Dona, el 2001. I a partir d'aquí, d'aquest guardó, es va establir un contacte amb el Servei d'Igualtat de Vilafranca. De fet, ha participat en diferents programes d'aquests en clau d'igualtat i ha portat molt del seu saber i de les seves relacions humanes i el treball amb col·lectius vulnerables. També ens agradaria destacar que des del Servei d'Igualtat fa molts anys que va ser la psicòloga del nostre servei i ens feia l'atenció tant a les dones víctimes de violència de gènere com també a infants. I aquest era un tema que ens semblava prou rellevant per poder avui tenir-la present entre nosaltres i poder parlar d'aquest seu llibre, no? Perquè els altres que hem anat llegint també els hem trobat interessants i que ens han aportat coses, de fet, així com a bibliografia. Podríem esmentar el seu primer llibre de Maternitat i Treball, Conflictes per resoldre, que va fer el 2010, que aquí ja ens parlava de la incorporació formal de les dones al món del treball i com això aportava canvis significatius, no? Tant en els entorns propis com en els nuclis familiars i com això podia portar molts canvis. I després també ha participat en diferents publicacions i més recentment, no, ha fet la publicació del Buen Caràcter el 2021 i ara ja estem amb aquest últim que també ens sembla que ens pot aportar moltes coses.
Rosa, un plaer retrobar-te aquí a l'enclau d'Igualtat després de tant de temps.
Moltíssimes gràcies.
La Rosa m'ha dit, no em presentis com a escriptora, però és el tercer llibre, El cuquet de l'escriptura, el tens?
A veure, el cuquet potser el tinc. Tinc més el cuquet de compartir les coses que durant aquestes últimes dècades he anat aprenent gràcies a haver compartit l'experiència de moltíssimes famílies, de moltíssimes parelles, de moltes persones. És més el cuc de compartir aquestes experiències que no tant el d'escriure, que clar, evidentment, si s'ha publicat un llibre, pues l'he escrit jo. Però això de ser escriptor, Sílvia, és molt a dir, perquè el que llegeixo a vegades d'alguns escriptors d'una pluma tan espectacular que em mou i m'emociona i em fa aprendre i em fa... Això jo no ho tinc. Jo tinc les experiències a les meves esquenes.
Divulgadora, doncs aquesta voluntat sí que és molt clara.
Sí,
de
aquesta sí. La de divulgar, compartir el que crec que ha sigut útil a moltes de les persones que han passat per la meva consulta, per la meva pràctica professional i que crec que potser podria ser útil a algunes altres també que puguin accedir al llibre i que no necessitin passar per la consulta, que això pugui servir perquè no hagin de passar per la consulta de cap psicòleg.
El llibre es diu El enigma de las parejas duraderas i de subtítol La ciencia de los romances de éxito. Encara n'hi ha moltes de parelles que duren anys i anys.
Bueno,
encara s'estila?
Aquest és l'enigma. Aquest és precisament l'enigma, aquest títol. Amb un puntet, si vols, no sé, de broma, d'informalitat, no? Però és que se'ns ha tornat un enigma. Què és el que ens està passant? Perquè les ràtios i les estadístiques de ruptures en general, de separacions, de divorcis, amb tot el que això implica. O sigui, una ruptura no és només una ruptura. Una ruptura d'una parella és el resultat final del patiment de moltíssimes persones, no només les dues que formen la parella, sinó de moltes persones de l'entorn, no? I què ens està passant? Pues perquè al final tinguem la sensació de que això de parelles que duraven per tota la vida és cosa de l'antiguitat. Això
Dantes.
És dels... Sí, això ara ens hem modernitzat i la sensació que hi ha és una mica aquesta, no? De que no, ara ja les parelles ja no duren per sempre. Ja duren pues, el que duren, mentre ho tinguis bé i després... Però clar, això no reflecteix realment la realitat. Perquè, mira, la realitat és que, mira que durant aquests anys, jo, que sóc només una persona, un professional, he pogut conèixer parelles, però no n'he conegut cap que en l'inici d'embarcar-se en una relació s'hagi posat una data de caducitat. O sigui, tothom ens embarquem en un projecte com aquest amb el desig, amb les ganes de que això duri, que duri molt, que el projecte sigui de molts anys, que duri la vida sencera, no? Aquest és el desig de l'inici. Clar, com ens ho hem de fer per fer això, per traduir això en realitat, no? Bueno, pues això és el que planteja el llibre, perquè ja no és una qüestió intuïtiva. Potser fa uns quants anys no sabíem molt bé i alguns eren més hàbils que altres, però no sabien molt bé com s'ho feien, no? Aquests d'on han sortit. Bueno, però avui, ja fa diverses dècades, que tenim moltíssima ciència al respecte. Quasi que ens fan el full de ruta de què fer, què no fer, perquè realment això pugui durar en el temps i que pugui durar en el temps, evidentment, d'una forma satisfactòria, no? Que estiguem contents i satisfets de formar part d'aquesta relació.
Sí, de fet, jo m'he fullejat el llibre amb moltes ganes, no? I ens plantejàvem algunes preguntes i dèiem, això que apuntava la Sílvia, no? Quin és l'enigma que faci que aquestes parelles durin? Què hi ha?
Mira, hi ha moltes qüestions que influeixen en el fet que, pues això, que les relacions de parella durin en el temps. Però mira, si t'haig de destacar una... diria que hi ha moltíssima investigació que posa com una de les variables més significatives el sentit del compromís. El sentit del compromís, d'alguna manera, és com si l'estiguéssim modificant al llarg dels últims anys, i això es reflecteix no només en les parelles, ho veiem en moltíssims altres àmbits de la vida, no? Hi ha un autor que es diu Zygmunt Bauman, és sociòleg, que és conegut segurament de molts dels nostres oients, que parla de la societat líquida. I dintre de la societat líquida planteja la idea del amor líquido, l'amor en el sentit més general, no només l'amor de parella, sinó l'amor en general. Com que se'ns ha liquat, sí? Ja no és aquell, ja no implica aquell sentit de compromís, ja no implica aquella solidesa, s'ha tornat més relatiu, s'ha tornat molt... Bueno, depèn. Depèn de com vagi, depèn de com ens ho fem, depèn de com siguis, depèn de... No? I aquest és una de les claus. Quan més sòlid és el sentit de compromís i que, per tant, en la realitat això implica que tirem la tovallola o que triguem més en tirar la tovallola, que fem més esforços, que posem... Pues, amb una expressió molt quotidiana, que posem tots els ous en la mateixa cistella, sí? Doncs clar, més probabilitats tens. Jo sempre faig la comparativa, sempre dic que mira, això és com la paternitat o la maternitat, com tenir fills, no? Quan un té un fill, tu no et planteges que aquest serà el meu fill fins que les coses funcionin bé. El dia que la cosa es posi complicada, el tornaré.
Porta.
Sí, sí. Oi que no? Bueno, fins aquest és el sentit de compromís que necessitem per fer funcionar la parella, malgrat tots els reptes i tots els desafiaments i totes les dificultats del dia a dia, que per aquí passem tots i no hi ha ningú que sigui cap excepció. Aquella parella que digui, no, nosaltres ni ens discutim ni tenim problemes, ni... Aquests els hem de donar una tarja meva perquè alguna cosa no està funcionant bé.
Ens podries explicar l'efecte Miquel Àngel com afecta la relació de les parelles?
Això és un capítol del llibre, intueixo?
Això hi ha, sí. Això hi ha un epígraf que... Mira, hi ha una frase del Miquel Àngel que és, a mi és una frase que m'encanta, la tinc posada per tot arreu, i és, a veure si la dic textual, vi a l'àngel en la piedra i tallé hasta liberarlo. I, bueno, això té molt a veure amb les potencialitats que tenim els éssers humans, no? I té una relació molt directa amb la parella, perquè al final les relacions de parella, el funcionament que tenen, l'engranatge que tenen, ens porta al final a créixer. Perquè què fem al llarg d'anys de convivència si no aprendre a tenir més paciència, a ser més tolerants, a cedir, a potser sacrificar-nos, no? Tot això és el que apel·la de nosaltres. Però totes aquestes capacitats ja hi són en nosaltres. Mira, tot això surt en el llibre anterior, del bon caràcter.
Com l'Àngel abans de ser tallat.
Exacte. Miquel Àngel veu. L'Àngel allà veu un tros de pedra i ja està veient l'Àngel. El que fa és tallar per alliberar aquest àngel, no? Pues això és el que passa amb nosaltres. El nostre dia a dia quotidià i totes les dificultats que això implica en el context, en el si de la parella, són com aquell anar tallant de mica en mica. No. I aquesta és l'actitud que hem de tenir. Per què? Mm-hmm. Perquè si els reptes que afrontem, que avui dia crec que ens espanten moltíssim els psicòlegs, estic segura que els meus col·legues compartirien amb mi que a vegades quan treballem amb parelles necessitem 2 o 3 sessions només per rebaixar el nivell de tensió i de por, perquè arriben allà pensant que això ja està, això s'ha acabat, bueno, fem això perquè s'ha de fer.
Que no sigui dit, no?
Que, exacte. Però no és així, o sigui, la actitud que hem de tenir, com en tants altres àmbits de la vida, és entendre-ho en modo aprenentatge. Al final, totes les dificultats que anem afrontant és perquè tots dos, no només jo clar, i també l'altre, pues hem d'anar aprenent i incorporant coses en nosaltres mateixos, convertir-nos al final en millors persones cada dia, que és pues, aquest àngel que havia dins de la pedra.
Està bé aquesta simbologia, a mi em va agradar quan llegia.
Sí.
I parlant de parelles diverses que hi ha avui en dia, tan canviants i tal, això seria igual també per totes les parelles, per tota la varietat de parelles, això que
mira,
ens proposes?
Mira, jo al final, clar, aquí per exercir en la consulta has de tirar, jo almenys soc molt de tirar de ciència, d'investigació. No hi ha massa ciència, comencen a haver-hi coses, però com que el tema té les seves polèmiques i les seves històries, pues no hi ha excessiva ciència, amb la qual jo el que faig és, a veure, si vosaltres veniu i sou una parella, bueno, pues tractem tema parella, a mi m'és igual que sigueu dues dones, dos homes, un home i dona, o el tipus de parella que sigui. Això, la definició me la donen ells. I els temes que tractem pues, acostumen a ser els mateixos. Poden variar una mica, però ells plantegen les dificultats que tenen. Per tant, a l'hora d'intervenir, és igual.
Igual d'efectiu.
Igual d'efectiu i que al final les dificultats tenen a veure més amb la convivència que amb... Si és una convivència compromesa, al final hi ha altres tipus de parentescos. Aquí no parlem de què sé jo, doncs de relacions entre pares i fills o entre germans o entre... potser no sempre hi ha la convivència diària que hi ha amb una parella, però al final les dificultats es limiten a les mateixes. Tots tenim les mateixes històries a casa.
Ara ha sortit el Sant Cristo Gros, em sembla. La convivència. És el principal obstacle?
La convivència és el context en el que sorgeixen els reptes. Per què? Perquè al final... Mira, explico en el llibre, nosaltres com vam arribar a Espanya, el primer pis que van llogar els meus pares, doncs era d'una parella que eren molt grans, ara no deuen ser vius ja, perquè fa 40 i tants anys eren octogenarios, sí? I eren nòvios. I era una cosa curiosíssima. I ells estaven pues, molt, no sé, presumien de que, mira, mi novia, mi tal, no? I et feia gràcia. Mira, estos són... Els meus pares comentaven, mira, estos que són novios, estos sí que saben, no?
Sí, fa gràcia i, quan m'ho expliques.
Sí, llavors, clar, què passa? Que en el moment en el que un viu a casa seva i l'altre viu a la seva, pues clar, quan sorgeix una dificultat, una discussió, quan tenim un rifirrafe, pues tu te'n vas a casa teva fins que se't passi i jo em quedo a la meva fins que... Clar, i aquí no ens obliga això a haver de fer callar els nostres egos, a haver de calmar-nos una mica i pensar en que jo també acabo de... contribuir estupendament a aquest desastre, no? Aquestes coses, si no hi ha una convivència diària, si no has de, permeteu-me l'expressió, aguantar la cara de gos de l'altre després d'una bona discussió, pues, mira, al final pues, tot passa molt més desapercebut i és molt més fàcil. Ara, la convivència és el que fa que ja no ens quedi una altra. I la convivència fa una cosa curiosa, i és que els meus defectes a mi no m'afecten. Bueno, no m'afecten molt, perquè al final jo faig i desfaig, i decideixo, i faig les meves coses, i si estigués jo sola... Però en el context d'una parella, el que passa és una qüestió molt curiosa, i és que els meus defectes afecten a la persona que tinc al costat. Els seus defectes, òbviament, m'afecten a mi. I llavors, això... És una maquinària que posa tot aquest procés de creixement en marxa, no? Perquè al final no hem nascut massoques. Jo no estic aquí perquè se'm vagi fent mal o que se'm vagi ferint o que no. I aquí, pues, dins d'aquest context de la convivència, pues, després de cada repte, després de cada desafiament, cal resoldre i aprendre, perquè bueno, cada vegada aquestes coses pues, passin menys o passin amb menys intensitat o menys freqüència. O...
Clar, de fet, el quotidià, no?, és el que ens va influint, no?, en aquestes relacions.
Sí, sí, al final la quotidianitat és la que pot amb nosaltres, perquè sí, si sí. La parella la tinguéssim un cop cada 6 mesos... Oh, això seria estupendo, perquè ens estalviaríem moltíssimes dificultats, però també ens estalviaríem molts moments macos, molts moments xulos, no? Que també, a veure, tot no són desgràcies. A veure, a vegades algú que o ha llegit el llibre o que sent una miqueta el discurs que jo tinc, diu, jolín, qué científico y qué formal y qué, así, un poco de romanticismo. Digo, ya, bueno, sí, el romanticisme també l'hem de parlar, perquè és el que fa que sigui bonic, és el que fa... No ens podem oblidar de la part bonica, que és per aquesta per la que apostem.
Así que... De fet, relacionat amb això que dius de la ciència, no? Jo em preguntava quines característiques de la ciència atribueixes a que les parelles durin.
Mira, coses que han aportat la ciència... A veure, el llibre està ple de pautes, de pistes, de variables que, a més, ja estan comprovades. Perquè, com sabeu, el fet que surti un estudi que ha arribat a no sé quina conclusió, això no és ciència. Ciència és quan això s'ha pogut replicar en molts altres estudis, en molts altres llocs, en diferents poblacions, i quan això... arriba a la mateixa conclusió, llavors sí tenim la capacitat de poder generalitzar qüestions, no? I està tot ple de ciència que està corroborada, que està comprovada, però si haguéssim de triar una de les pautes, mira, per exemple, diria una que té a veure amb les eleccions de parella. Hi ha tot un capítol sencer sobre el que sabem a través de la ciència, que és que hem de tenir en compte per poder assegurar una bona elecció. Per què? Una elecció de parella no és una feina de salvament, no és una obra de caritat, és que és una decisió importantíssima que prenem. Llavors, la ciència ens diu que aquelles relacions que primer comencen en un període en el que les persones es coneixen com amics, no? Que són amics, i després es converteixen en parella, i després comencen a sortir, ja hi ha un altre interès i això, tenen més probabilitats de ser duraderes en el temps i de construir una relació satisfactòria que no pas aquelles que s'acaben de conèixer i ja comencen a sortir. I jo afegeixo, això ja no és ciència, però això ho afegeixo jo quantes vegades en la meva consulta. A veure, si tu acabes de conèixer un senyor o una senyora estupenda, al cap d'un mes no te'l fiquis a casa, espera't una mica. A veure com es diu de cognom, a veure qui és, a veure de quin peu va coix. Coneix una miqueta i ja estarem a temps. No necessitem etapes d'anar coneixent-nos de 10 anys. Però, home, més d'un mes, dos mesos, tres mesos, sí que igual és un temps prudent, sabent que aquesta amistat ens permet amb molta més facilitat poder conèixer, per diferents raons, però la principal és que tu, amb un amic, no necessites vendre't. Al final és el teu amic, és la teva amiga, no? Pues ets com tu ets i ja està. Però amb una persona que t'interessa especialment, aquí sí que hem de fer una miqueta de mercadotècnica, oi que sí?
Trobareu aquests consells i aquests arguments fruit del que diu la ciència i de tota l'experiència com a psicoterapeuta de Rosa Rabani al llibre El enigma de les parejas duraderes, publicat per Plataforma Editorial. Per cert, demà el presentes a Vilafranca.
Exacte, sí, sí, demà serà mi puesta de largo.
A les 7 a l'Escorxador.
Correcte, sí.
I molt ràpidament, Gemma, en clau 8M encara, crec que l'exposició de calendaris que convoca el Servei d'Igualtat encara es pot visitar i descobrir el calendari guanyador.
Exacte, l'exposició està oberta fins al 21 d'aquest mes i ja tenim nom de la guanyadora, que aquest cop ha sigut la Sílvia Grau Ibáñez, la que ha guanyat el concurs de cartells, i és el calendari que anireu veient penjat pels diferents llocs de la vila.
Recorda'ns on està l'exposició.
Ai, perdó, sí, l'exposició està a la nau. Allà vam fer ja l'entrega dels prèmits i allà s'ha quedat exposada.
Rosa Rabani, gràcies per acompanyar-nos avui a l'Enclau d'Igualtat. Felicitats pel llibre.
Moltíssimes
gràcies. Que vagin
gràcies.
Bé aquests bolos i aquest Sant Jordi.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-me veu, que tu ja saps, Sílvia, que no hi ha poca cosa que m'agradi més que poder parlar d'aquestes coses que al final són les que importen en el dia a dia. Moltes
gràcies. I sempre
gràcies.
És un plaer. Adéu-siau. Adéu.